Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Som un país de seny i disbauxa, de control i descontrol, i jo crec que, en el fons, sempre ens hem entès així perquè no hi ha cap altra manera d'entendre'ns. Avui i demà sembla que plourà a gran part del país, sense grans escarafalls, no solucionarà pràcticament res de la sequera, que ha caigut a sobre ja fa temps, però plourà. I esperarem de nou que torni a ploure fort i amb ganes en uns dies o setmanes mentre tenim canonades que perden aigua a raig cada dia. De fet, segons dades de la mateixa Agència Catalana de l'Aigua, Catalunya perd de mitjana un 25% de l'aigua potable que circula per les canonades, o el que és el mateix, 134 hectòmetres cúbics l'any. La dada, un hectòmetre cúbic equival a 1.000 milions de litres. Calculin per quan haguem de parlar de sequera en aquest país, on, com deia Raimon, la pluja no sap ploure, però la política fa anys que tampoc hi posa remei. Anem a casos concrets. A Santa Coloma de Gramenet, per exemple, una fuita que encara no s'ha arreglat perd un litre d'aigua potable cada segon des de finals de l'any passat. O a Badalona, on la grandària de la fuita ha fet que l'administració posi data a la seva reparació a partir del proper setembre. Els hi faré fer un nou càlcul. La fuita de Badalona perd 2 litres d'aigua per segon fins setembre. El problema potser no sigui una sequera que ens veiem a venir des de que aquest món parlem de canvi climàtic. Potser tampoc sigui l'encariment d'unes reparacions costoses d'assumir pels mateixos ajuntaments. Potser el problema radica en que durant anys ningú se n'havia adonat perquè no la necessitàvem, perquè som un país, com deia, de seny i rauxa. Avui en parlarem de tot plegat en aquest programa amb Lluís Godé, president del Grup de Treball d'Aigües d'Enginyers Industrials de Catalunya. Són les 8 i un minut, i qui pujarà a la caravana aquest divendres 9 de febrer del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Com deies fa un moment, a partir de les 9 saludarem a Lluís Godé, president del Grup de Treball d'Aigües d'Enginyers Industrials de Catalunya, per parlar sobre les fuites d'aigua que hi ha als municipis catalans. Tot plegat en un dia on, com cada divendres, descobrirem una nova edició de la revista Catalunya Cristiana. Ho farem amb la seva sotsdirectora Carme Munté. També analitzarem l'actualitat amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer i barrejarem política i humor amb la tupinada de Judit Caselles. A partir de les 11, convidats de luxe, avui s'asseuran als micròfons de la caravana els actors David Verdaguer i Caral Casasayas per presentar-nos l'obra Elling, una obra que estan representant aquests dies a la Sala La Villarroel de Barcelona. Serà uns minuts més tard quan descobrirem totes les novetats de la gran pantalla i ho farem, com sempre, amb el nostre expert en cinema, Víctor Rodrigo. A partir de les 12 parlarem de la petita pantalla amb el redactor i reporter Marc Andreu i just després obrirem la nostra tertúlia de safareig amb Júlia Elias. Encararem el tram final del programa amb la Girocleta, avui edició rosa, i anunciant el guanyador o guanyadora de la Cistella Caprabo.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, fem un cop d'ull als titulars més rellevants de la jornada d'aquest divendres. Júlia Julbe, molt bon dia.
Bon dia.
Els pagesos catalans aconsegueixen una reducció de les restriccions de la sequera al sector primari, agilitzar ajuts econòmics i reduir la burocràcia.
Sí, els agricultors han assolit aquest compromís dels grups parlamentaris després de reunir-se aquest dijous al Parlament de Catalunya. D'aquesta manera, donen per acabada la jornada de 3 dies de mobilitzacions que han acabat amb la detenció de 20 persones i 2.000 denunciats.
I Europa demana a Espanya que investigui entre Carles Puigdemont i Rússia.
L'expresident de la Generalitat ja ha negat qualsevol vinculació amb el Kremlin i atribueix les acusacions a la guerra bruta de la policia patriòtica, als jutges patriòtics i la corrupció sistèmica del PP.
I el fiscal general de l'Estat assegura que respectarà el criteri de la Fiscalia del Suprem sobre si ha d'investigar per terrorisme o no a Tsunami Democràtic.
En una entrevista aquest dijous a la SER, Álvaro García Ortiz ha admès que com a número 1 de la Fiscalia l'Estat té la potestat de dir l'última paraula, però ha donat tot el suport a la tinenta fiscal del Suprem i número 2 de la Fiscalia, Ángeles González Conte.
I atenció també als usuaris de Renfe, perquè avui hi ha vaga. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta. Això vol dir que haurien de circular 2 de cada 3 trens.
La jornada l'ha convocat Comissions Obreres, que reclama la jornada de 35 hores a DIF i eliminar també les categories per entrar a treballar a Renfe. Una vaga que s'allargarà fins a les 11 de la nit.
Per cert, que hi ha retards d'uns 20 minuts entre els trens entre Tarragona i Reus pel tall de la fibra òptica que afecta la senyalització. Personal de DIF treballa ara mateix per solucionar aquesta incidència. De seguida us informem de tot plegat. Anem cap als esports. Pol Corredoira, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Lliga es decideix demà a 6:45 de la tarda.
Reial Madrid-Girona, primer contra segon, un partidàs al Bernabéu. Qui guanyi serà líder de primera divisió. Els gironins arriben amb optimisme, però tocant de peus a terra. El Barça, per la seva banda, rep el Granada diumenge a la nit, esperant retallar distàncies amb els de dalt.
I arriben les expulsions temporals al futbol.
La coneguda com a targeta blava, un pas intermig entre la targeta groga i la vermella que expulsaria durant 10 minuts el jugador que la rebés. La IFAB, la responsable del reglament futbolístic a tot el món, vol aturar les protestes dels futbolistes. Ho debatran a principis de març.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Dels carrers comercials més cars de tot l'estat, tot plegat en un dia on també descobrirem quines són les pitjors paelles envasades del mercat i en el que parlarem del nou i esperat concert de Bryan Adams a Barcelona.
Doncs com dèiem, de seguida us ho expliquem tot plegat. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jordi, sembla que a Barcelona tenim plogims, que la resta de Catalunya també hi haurà alguna mena ruixat, però no sé si soluciona alguna cosa, això.
Mira, tot és benvingut, però no és allò de dir, mira, després d'aquestes pluges la situació de sequera s'ha acabat, ni molt menys. El que passa és que ara no ho està fent molt, no està volent molt cap a les comarques de Girona i capçaleres dels rius, però sí que ho farà sobretot també una miqueta més de cara a demà. Per tant, vaja, en principi, molt bona notícia que plogui, encara que et pugui fer una mica de manta, doncs això d'haver d'agafar impermeable o paraigua, però vaja, hauríem d'estar molt contents, perquè la veritat és pluja molt benvinguda, però que ningú es pensi que amb això s'ha acabat la sequera, ni molt menys. Ara està plovent a totes les comarques de Tarragona, bona part de les del sud de Lleida, gairebé totes les comarques de Barcelona, no ho fa a les comarques de Girona. Fins ara s'han recollit quantitats de fins a 5-6 litres, per exemple, cap a Tortosa, també a Ulldecona. Han caigut 5 litres a Lleida, també, per tant, precipitació que va fent. Serà una pluja pausada que pot afectar qualsevol indret del país fins migdia, primeres hores de la tarda. On menys plourà, comarques de Girona. De cara a la tarda s'han d'obrir moltes més clarianes, però de cara al vespre s'hi torna a posar. Començarà pel sud a Tarragona i aquestes pluges, les que ens afectaran aquesta nit i matinada, viatjarien de sud cap a nord durant tota la nit. Per tant, és aquella pluja que anirà fent, tampoc s'esperen grans aiguats. I demà les precipitacions afectarien sobretot comarques de Girona, del nord de Barcelona. Neu al Pirineu, avui per damunt dels 1.600 metres, demà pot baixar fins als 1.200 aproximadament, però demà comença a bufar vent de mestral, s'emportarà els núvols al sud, però encara n'hi haurà alguns cap al nord. I de cara a diumenge, moltes més clarianes, algun ruixat a la tarda, nord de Barcelona i també interior de Girona, i nevades febles cap a la Vall d'Aran. Diumenge també amb aquest vent de mestral que farà que la sensació tèrmica sigui de fred, però ja amb un ambient força més assolellat. Ara mateix, a temperatures actuals, 13 graus a Barcelona, 12 graus a Girona, 9 a Lleida i 13 a Tarragona.
Jordi, t'ho he preguntat alguna vegada, però perquè en siguem conscients tots plegats, eh? Què hauria de ploure perquè s'acabés la sequera?
Home, tenint en compte que portem més de 3 anys de dèficit de precipitació, hauria d'estar plovent molts dies, però molts dies, no dic 3 o 4, eh? Posa-li ben bé 15 dies, ploure amb ganes i sense fer mal, perquè la cosa pogués començar a dir, mira, això s'està començant a acabar. El que no seria solució tampoc és que ara ens vingués un temporal de llevant que faria molt de mal, que segurament ompliria alguns embassaments una mica, però que no seria la millor condició. És a dir, omplir els embassaments a base de que el temporal et destrossi, per exemple, tota la línia de costa, doncs potser no s'haurà compte. Però allò de dir, mira, està plovent amb ganes sense fer mal, caldrien dies i dies, i no és una situació habitual aquí a casa nostra. No recordeu vosaltres molts dies. Mira, ha estat 3 dies plovent sense parar. No és una situació molt habitual aquí. A l'Atlàntic, al Cantàbric, evidentment que sí, però aquí a casa nostra no és la situació normal. Per tant, que aquest matí està tot el matí plovent, doncs fantàstic, que plogui amb ganes, sense fer mal, i així. Però ja et dic que vaja, seria una cosa utòpica dir, mira, ara estarà plovent 15 dies sense parar i omplirem els embassaments. El nostre clima això no ho té.
Jordi Miralles, com sempre, moltíssimes gràcies. Molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Igualment, fins dilluns, bon dia.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Registra un accident a l'AB23 entre Molins de Rei i el Papiol en sentit nord que fa acumular 4 quilòmetres de congestió i es talla un carril. I una altra incidència a l'A2, al tram d'Abrera cap a Lleida, on per ara només hi ha un carril obert. En un matí on parlem de retencions habituals prop de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb trams d'entre 2 i 4 quilòmetres a la C58 des de Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa, al tram de l'A2 des de Cornellà cap a Barcelona i sobretot a les rondes, destacant la litoral avui en sentit nord entre els nusos del Besòs i la Trinitat, que va pràcticament ple durant 4 quilòmetres, però també congestió en sentit sud, al tram habitual fins a la Vila Olímpica, i a la ronda de dalt cues també en sentit Llobregat, des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Clar, és que passen unes coses. El que no passi a Ràdio Estel no passa enlloc.
No sé de què parles. De què estàs parlant?
No sé dir-te Rafa o Samantha, avui.
Samantha Fox?
Samantha Fox.
Ai, senyor.
Clar, això és ràdio.
Sí, però a les xarxes socials ja...
Ja ho veuran, eh, la gent?
Ja sabrà de què va el tema.
Val.
Bueno, que és Carnestoltes i saps què passa? Ja he volgut provar una cosa diferent.
Després...
És molt diferent al meu dia a dia.
Un nou look.
És un nou look.
És un nou look.
Un nou look de, en tota regla. En tota regla. Saps? A tope.
Saps apretar-te el cabell en plan...
Què vols dir? Què vols que faci? Ah, així, en plan... És que tinc els auriculars que quedes tot molt pitjor, saps?
Val. Ja.
La Júlia Lluves està tenint un atac de vergonya aliena.
És que no sé si... Sí. Clar, li deia Samantha, però li podria dir Chihuahua, també, o Chihuahua.
Dir...
Ara.
He de dir que pensava que hi havia una dona aquí fora.
Ja, és que estava jo fora, ja, ataviat.
Sí, ataviat, eh?
Expliquem a la gent que he provat un look que és una mica rockero trasnochado. Saps què vull dir? Podríem dir, o rockera trasnochada, no et digo com... I la Júlia m'ha vist de refilón.
Sí.
I m'ha mirat amb una cara d'espant, com qui s'ha colat?
No, de saber. I la Núria li ha dit, qui és aquesta dona? Sí.
Passa que m'havia afeitat, tot i que avui en dia ja saps què passa. No hi ha problemes amb mi.
No. Escolta, aquí és que no et puc parlar de debò.
Vols que li donem el bon dia a algú?
Sisplau.
És que, a més, el bon dia també té gràcia avui, eh?
Ai.
Tenim eleccions autonòmiques galegues, això el nostre amic Corredoira estarà al cas.
Sí. Ai, que sé per on vas.
D'aquí a res, el diumenge 18 de febrer.
Sí.
I un dels partits ha decidit trencar la baralla, llençar la casa per la finestra
sí.
Reventar-ho tot amb la seva cançó electoral. Bos dies, Ourense.
Oye tú, ourensano, decides tú.
A la Xunta. Ourense va a decidir.
A la Xunta.
Ourense va a resurgir.
En la Xunta.
Ourense debe elegir.
Democracia. Ourensana, sí.
Oye tú, esta vez decides tú.
Oye tú.
M'encanta.
Esta vez decides tú, no se les ve.
M'encanta.
Els cops anteriors no sé què ha passat allà, saps? Esta vez decides tú.
M'agrada molt. Avui acomiadarem aquest programa cantant aquesta cançó.
És complicat. Sí, a veure si hi ha sort i podem dedicar als oients un moment màgic de ràdio al final del programa.
Sí.
Bueno, així es dirigeix als seus veïns de la província, l'alcalde d'Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, que ha optat per versionar acompanyat d'altres dirigents de Democràcia Ourensana, que és el seu partit.
A la Xunta.
El mític In the Navy de Village People per demanar el vot amb el compromís de portar Ourense a la Xunta.
És increïble.
És màgic.
Ho trobo increïble,
de veritat. És que la meva proposta, al final, resumirem, sincerament, jo no sé per què han de celebrar eleccions. Amb iniciatives així, ens haurien de donar les eleccions ja perpètuament. Saps què vull dir? Mireu, ahir teniu les claus del consistori, del Bulgau, i a manar i...
Mira, puja.
Oye tú, esta vez decides tú.
Les veces anteriores, no se sap.
Tu rima amb tu, eh?
Ole tú.
És que la lletra també és meravellosa.
És màgic.
Sí.
Tot és màgic.
En fi.
Vinga, va. Més coses?
Tira. Espera't. Posa't el cabell a puesto. Ara. Però m'entén.
Vinga, va, vols vitamines?
Sisplau.
Vinga, un altre cop per als aficionats del futbol, perquè com ja les coses estan fàcils amb el VAR, els àrbitres i tal, la International Football Association Board vol fer...
Ah, perdona?
La International Football Association Board vol fer tot una mica més complicat. Sembla que tindrem, Corredoira, al futbol, la targeta blava.
No se habla con Miche Salgado. La entrada a su tobillo fue todo un regalo. 2 años y medio de baja en un sillón postrado. Por la play y el YouTube tampoco es para tanto. Un video gol cochea.
Jo et faig molt amb aquesta cançó i aquesta perruca que portes avui.
És que avui tot
casa,
anirà
casa.
En consonància amb el look.
Val.
Ja t'adverte... Bueno, no dic res. Bueno. Total, que la International Board planeja molt seriosament implementar la targeta blava al futbol mundial.
Sí.
Un fet que, sens dubte, seria una gran novetat i tindrà una gran incidència en el transcurs del joc i en les tertúlies posteriors. Vinga, más madera. Us explico. la targeta blava no substituirà cap de les ja existents, sinó que se sumaria a la groga i la vermella. De fet, el càstig que suposaria aquells que la vegin estaria a mig camí de les esmentades. Concretament, s'aplicarien jugades en què es talla un atac prometedor o per protestes excessives a l'àrbitre, però sense incórrer en allò que dona per veure la vermella. I el càstig aplicat seria una expulsió temporal de 10 minuts, saps? Podrien anar una estona a fer-se un cafetó. Això hi ha gent que la buscaria, per descansar una estona. Cal puntualitzar que una targeta blava computa com una groga, és a dir, dos blaus o la combinació d'una groga i d'una blava es veurien traduïdes en una vermella. Què?
Compte aquí,
Pinta bonic, Això sí. està en proves, està en pràctiques.
Colorins al futbol.
Jo crec que amb l'esperit del futbol actual, que tot és simplificació, anirem cap aquí. Vitamines.
Pol, al futbol sala ja passa, em sembla. No,
sí,
o és a l'handbol.
Hi ha altres esports.
A l'handbol i a blava.
Explica'ns. També explica'ns, passa, per exemple. No és inhabitual, a l'esport.
No és inhabitual,
les expulsions temporals.
Molt bé.
De fet, jo estic bastant a favor.
Estàs a favor,
Sí, sí, sí.
Una mica Kings League podria ser ja, no?
Jo crec que l'IFAB està començant a mirar amb un cert recel.
El que passa és que juguin amb una cama atada a l'altra.
És bona aquesta, eh?
Ai, Déu meu. Aquí no li arrencarà el cotxe avui,
Rafa.
Mira,
avui la cosa pinta regulín per a la gran festa del cinema espanyol, perquè tenim amenaça de tractors.
Tengo un tractor amarillo.
Rafa Sanahuja, el DJ de les bodes.
Zapato veloz,
Sí.
Zapato veloz.
Ningú l'ha posat, aquesta cançó, per tractar aquest tema.
Mai, és una cosa novedosa que he inventat jo. Aquests dissabtes totes les mirades estaran posades a Valladolid, ja que la ciutat es prepara per acollir la gala dels Premis Goya. Tot i això, l'ambient festiu podria veure's afectat per una possible mobilització d'agricultors i ramaders que, segons publiquen diferents mitjans, han començat a plantejar un boicot a la cerimònia. A través de xarxes socials i missatges de WhatsApp s'està difonent aquesta convocatòria per boicotejar la gala i donar continuïtat així a les tractorades recents que han tingut lloc a molts punts d'Espanya. Adverteixen sobre un possible col·lapse de la ciutat i sembla que els convocants estan, incitant la població a acompanyar-los als voltants de la Fira de Mostres, on es faran els Goya, durant tot el dia oferint els seus productes als que s'hi sumin a la protesta. És a dir, veniu, que us donarem tomates i patates.
T'imagines a la catifa vermella, tractors?
Tractors allà, entrant, i paradetes de verdures.
Fixa't.
Veurem què passa, però si es consumeix la idea, mare meva, la que es pot embolicar allà, ni cotxes ni limusines, als Goya, tractors.
Ara.
Joan.
Digue, és que no et puc mirar seriosament avui.
Ai, altres dies sí. Em sorprèn. Bueno, que com deia ara, demà són els Goya, la festa del cinema.
Sí.
Doncs aquest programa, aquesta casa, ha tingut accés als assajos i us ho avança a Radio Estel. Sabem qui guanyarà un dels premis. Tenim el document.
I el Goya, el mejor actor revelación, és para...
Joan Trias, por su papel de entrañable cascarrabias gafapasta que da noticias en la caravana.
La caravana, l'informatiu.
I 8 minuts que passen de les 8 del matí i avui encetem aquest informatiu de la caravana explicant-vos que els pagesos donen per acabada la jornada de 3 dies de mobilitzacions després que hagin acordat amb els grups parlamentaris reduir les restriccions de la sequera al sector primari, agilitzar els ajuts econòmics i reduir també la burocràcia. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Aquesta ha estat la primera nit sense la presència dels tractors als carrers de Barcelona després que ahir els últims pagesos que quedaven decidissin plegar veles. Ho van fer després de reunir-se al Parlament amb tots els partits, menys PP i Vox, i tancar un acord amb tres compromisos. Revisar les restriccions d'aigua que estan escanyant el sector agrari, que es paguin de forma immediata els ajuts econòmics pendents de l'any passat i que els tràmits burocràtics que ha de fer el sector primari siguin més clars i senzills. En Joan Rius i l'Arnau Vilomara, dos dels pagesos del col·lectiu 6F, que ha format part de les negociacions, estan satisfets amb el pacte que han segellat. Avisen, però, que no baixaran la guàrdia fins que les seves reivindicacions no siguin una realitat.
Penso que amb la mobilització que hi va haver ahir, que hi havia més de 2.000 tractors concentrats a Barcelona, això, la pagesia, és un cop sobre la taula, és un punt de no retorn, és a dir, les coses han de canviar.
Des de la Catalunya Central s'ha decidit que les mobilitzacions no s'aturaran, fins que aquests acords es parlin al Parlament i hi hagin tractes firmats.
Aquest acord que han tancat amb els partits es votarà al ple del Parlament i s'aprovarà en forma de proposta de resolució per instar el govern a fer els canvis pertinents.
Gràcies, Judit. I a tot plegat, el Ministeri de l'Interior ha actualitzat el balanç policial dels tres primers dies de protestes dels agricultors a tot l'estat espanyol. Júlia.
Sí, entre dimarts i dijous s'ha detingut 20 persones i s'han imposat 4.200 multes de trànsit, 800 denúncies administratives i 2.725 identificacions. El Ministeri de l'Interior no ha aclarit encara si permetrà l'entrada de tractors aquest dissabte a Madrid, on sectors ultres vinculats a la plataforma 6F han convocat una marxa fins a la seu del Sol el carrer Ferraz. En tot cas, Interior recorda que totes les manifestacions han de ser comunicades a la delegació del govern i aquesta les pot aprovar o no.
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va parlar directament aquest dimecres amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per exigir-li el compliment íntegre de la llei de la cadena alimentària.
Ho ha revelat aquest dijous Aragonès a la inauguració de l'exposició que ret homenatge als 50 anys del Sindicat Unió de Pagesos, on ha mostrat el suport a les mobilitzacions que està fent el sector.
Exigint el compliment íntegre de la llei de la cadena alimentària i del seu esperit. I que, si no es compleix l'esperit de la llei de la cadena alimentària, que es reformi, que es millori, com ahir doncs, vaig tenir també l'oportunitat d'exigir directament doncs, amb una conversa amb el president del govern espanyol. Hi ha propostes de la llei de cadena alimentària que el govern de l'Estat no va decidir, va decidir no assumir doncs, quan es va aprovar.
El president ha assegurat que les mobilitzacions d'aquests dies, com dèiem, no tenen precedents i ha assegurat entendre també les marxes i s'ha compromès a trobar solucions per al sector. En aquest sentit, ha apuntat que hi ha mesures en marxa i que hi haurà tràmits que s'agilitzaran en els pròxims mesos.
Haurem de veure què passa també les properes setmanes. Recordem que el president aragonès va prometre a tots els pagesos de la tracturada una reunió en 10 o 15 dies i els pagesos van assegurar que si no sortien contents d'aquesta reunió, tornaven les tracturades al país. Per tant, haurem de veure com funciona tot plegat. I precisament el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha apuntat que les protestes dels agricultors de les últimes jornades arreu de l'Estat han anat a la baixa al llarg del dia d'aquest dijous.
I ha recordat que la tasca de les forces i cossos de seguretat és garantir els serveis públics i que l'exercici del dret a la manifestació no es xoqui amb el dia a dia de la gent.
Esperemos que continuemos así y es nuestra obligación y nuestro deber, vuelvo a decir, garantizar el derecho de manifestación, pero también garantizar que el resto, es decir, la sociedad en general, pueda disfrutar de su vida tranquilamente y que los servicios públicos y las infraestructuras esenciales pues estén en pleno funcionamiento.
També ha destacat que, malgrat les protestes, tots els centres logístics i serveis públics essencials han funcionat correctament i, en tot cas, també ha recordat que el seu govern treballa i també dialoga amb els agricultors.
I Europa demana a Espanya que investigui la trama russa que vincula Carles Puigdemont amb el Kremlin. L'expresident de la Generalitat, però, i ara eurodiputat de Junts, ha negat qualsevol lligam rus i acusa el Partit Popular d'arrossegar el Parlament Europeu per interessos partidistes.
Puigdemont ha enviat una carta a la resta d'eurodiputats assegurant que no ha existit cap trama russa ni cap connivencia amb el règim de Putin. L'eurodiputat atribueix el cas a la guerra bruta de la policia patriòtica, els jutges patriòtics i també la corrupció sistèmica del Partit Popular. Puigdemont creu que el cas té similituds amb la construcció de la teoria de la conspiració dels atemptats de l'11M.
Per cert, Carles Puigdemont, que també ha enviat una carta d'opinió, una carta oberta d'opinió al diari digital elnacional.cat, que es pot llegir de manera oberta. Doncs bé, aquesta carta també avisa que si hagués investit Núñez Feijó com a president del govern espanyol, tot plegat no hagués passat. En fi. Altres qüestions. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha assegurat que respectarà el criteri de la Fiscalia del Tribunal Suprem sobre si s'ha d'investigar per terrorisme o no Tsunami Democràtic.
García Ortiz ha admès que ell, com a número 1 de la Fiscalia de l'Estat, pot dir l'última paraula en cas que no hi estigués d'acord, però també ha donat tot el suport a la tinenta fiscal del Suprem i número 2 de la Fiscalia, Ángeles González Conde, que és qui porta el cas.
Eso sería política ficción si yo se lo contara, si lo dijera de alguna manera, pero mi intención es respetar lo que diga la fiscal, la teniente fiscal del Tribunal Supremo.
La tinenta fiscal serà l'encarregada d'establir el criteri del Ministeri Públic després que hi hagi hagut discrepàncies internes sobre aquesta qüestió.
I també us expliquem que hi ha un matí avui complicat a la xarxa de Rodalies per la vaga convocada per aquest divendres. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 66% durant les hores punta. Això vol dir que des de les 6 fins a 9:15 hauran de circular 2 de cada 3 trens.
I la mateixa freqüència que també hi haurà entre les 5 de la tarda i 9:15 d'aquest vespre. La resta del dia els serveis mínims seran del 33%, és a dir, que només circularà 1 de cada 3 trens. Els serveis d'alta velocitat i llarga distància, els serveis mínims, en aquest cas, seran del 73%. La vaga l'ha convocat Comissions Obreres, que reclama la jornada de 35 hores a DIF i eliminar també les categories per entrar a treballar Renfe. La vaga està convocada des d'aquest dijous a la mitjanit fins avui a les 11.
Per cert, que segons informa DIF, abans us ho explicàvem, els trens que circulen entre Tarragona i Reus registren retards d'uns 20 minuts de mitjana per una incidència que afecta la senyalització provocada pel tall de fibra òptica. Segons ha informat la mateixa DIF, el tall s'ha produït entre la bifurcació Vilaseca i Reus i personal de DIF treballa per solucionar la incidència el més aviat possible. Passem a plana política perquè el diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha apuntat que el partit manté les esmenes que va presentar la llei d'amnistia i preferiria que ara, per ara, no obrir nous fronts com la modificació de la llei d'enjudiciament criminal que va plantejar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Cervera ha recordat que l'objectiu de la seva formació és que l'amnistia no exclogui ningú i que aquesta qüestió quedi resolta a la mateixa llei. Ara per ara, ha recordat, Junts i el PSOE estan negociant.
Estem en la negociació, ja sabeu que nosaltres no expliquem res de la negociació fins que no hi ha resultats. Estem en el tràmit, les negociacions no s'han acabat. En el moment en què haguem arribat a acords, doncs els farem públics.
Cervera ha fet aquestes manifestacions després de la reunió que els grups parlamentaris han mantingut al Congrés dels Diputats amb la delegació de la Comissió Venècia, que analitza la tramitació de la llei d'amnistia a petició dels populars.
I és que precisament els delegats de la Comissió de Venècia, desplaçats per indagar sobre l'amnistia, convidats pel Senat, han centrat les seves preguntes en assumptes tècnics i de procediment.
I és que els aspectes de caràcter més polític no han centrat l'interès dels delegats, com tampoc l'eventual perdó acusats de terrorisme. Des del PP han aprofitat aquesta cita amb experts per alertar de l'estat de la separació de poders a Espanya, mentre que Junts i Esquerra han reiterat que a Catalunya no hi va haver terrorisme durant el procés.
8 i 27 minuts, i no deixeu anar el cafè, perquè us expliquem més notícies d'aquest divendres. I un dia com avui també us expliquem que la Comissió d'Investigació sobre Espionatge amb Pegasus ha elevat a la mesa del Parlament la incompareixença d'Ivan Redondo en dues ocasions que ha estat cridat com a testimoni.
L'exdirector del Gabinet de la Presidència del Govern espanyol, en Pedro Sánchez, del 2018 al 21, ja ha estat citat el passat 26 de gener, però va enviar un burofax justificant la no assistència escudant-se en un informe del Consell d'Estat. Aquest dijous s'havia fet un segon requeriment, però Redondo ha reafirmat, com deies, la seva incompareixença. Després d'això, l'òrgan de govern de la cambra haurà de decidir si porta l'exdirector de Gabinet de Sánchez a la Fiscalia.
I encara en clau política, el cantant, exdiputat i activista independentista Lluís Llach plega del govern del Consell per la República, el màxim òrgan de l'organització.
Així ho ha explicat en una entrevista a VilaWeb, on assegura que ho fa en no sentir-se a gust amb el paper de Carles Puigdemont com a líder del Consell per la República i alhora negociador i també l'home a fort de Junts a la seva relació amb el PSOE i la governabilitat de l'Estat. Amb tot, no vol que la seva decisió es vegi com un atac contra l'expresident, en qui confia, diu, i a qui ha demanat que acabi la seva feina com a president a l'exili. D'altra banda, Llach també ha explicat la seva postura contrària a la llista electoral al Parlament que preparen des de l'ANC. El cantant, de fet, forma part dels signants d'un manifest que rebutja aquesta estratègia i que ja es va presentar la setmana passada.
I l'Audiència de Barcelona confirma la decisió del jutjat d'instrucció i envia a judici 46 agents de la Policia Nacional per les càrregues de l'1 d'octubre a diferents escoles de Barcelona. La interlocutòria conclou, com la que va escriure el jutge instructor, que existeixen prous indicis de delictes de lesions i contra la integritat moral.
El tribunal descarta imputar més agents i descarta també arxivar la causa contra cap d'ells denegant les peticions de les seves defenses i de la Fiscalia. La interlocutòria també determina que hi ha indicis de delictes de lesions i apunta també clarament al fet que algunes conductes podrien ser vinculades amb el delicte contra la integritat moral comès per un funcionari públic. Segons les acusacions populars exercides en aquest cas per Òmnium Cultural i l'entitat Iridi, aquesta resolució suposa un gran pas endavant en la lluita contra la impunitat d'una actuació policial, no només, diuen, desproporcionada, sinó també delictiva, que va provocar la condemna dels principals organismes internacionals de drets humans.
I d'altra banda, el jutge obre judici oral contra el diputat de Junts, Lluís Puig, i l'exconseller Santi Vila, acusats d'un delicte de desobediència pel cas de les obres d'art de Sixena, que s'exposaven al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
En el cas de Vila, també se l'acusa d'un delicte d'usurpació de funcions judicials. El jutge instructor ha declarat la competència de jutjar Lluís Puig al TCJ perquè és aforat, mentre que Vila, com que no ho és, sigui l'Audiència de Barcelona. Recordem que tots dos es van negar a lliurar part de les obres d'art de Sixena.
Precisament, Lluís Puig considera que l'obertura de judici oral anunciada és un pas més de la cadena de despropòsits que acumula l'assumpte.
L'exconseller de Cultura, exiliat ara a Brussel·les, ha explicat que de moment no ha rebut comunicació de data i ha afegit que la seva defensa presentarà un recurs contra la petició de fiança que fa el tribunal. En aquest sentit, ha recordat que el jutjat d'Osca ja va imposar una primera fiança de 88.000 euros, que al final el Tribunal Constitucional va tombar, per la qual cosa diu que confia que ara passi el mateix.
L'advocat que porta aquest tema, en Jaume Alonso Cuevillas, ha presentat un recurs en contra de la nova fiança que es demana que dipositem, diguem-ne, no? Ja el Tribunal d'Osca vam haver de dipositar una fiança de 88.000 euros que el Constitucional va reconèixer i va sentar jurisprudència que era totalment inconstitucional aquella fiança, i ara recorrem aquesta perquè ens sembla ja que és un excés.
I atenció també a aquesta notícia, perquè no se podia saber. Els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea tampoc abordaran l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec en la propera reunió que celebrarà el 20 de febrer.
La presidència belga del Consell torna a deixar fora de l'agenda aquesta qüestió, com ja va passar la trobada que es va produir el passat mes de gener. Fonts diplomàtiques apunten que la manca d'avenços en els informes sobre l'impacte administratiu, jurídic i financer són el motiu pel qual la petició del govern espanyol ha quedat fora de l'agenda i es manté, per tant, encallada.
I seguim encara política, perquè a casa nostra Junts veu insuficient la rectificació parcial d'educació que mantindrà les proves orals de català aquest curs, però amb una mostra de centres.
Així ho ha assegurat aquest dijous la portaveu al Parlament, Mònica Sales, exigeix que les proves siguin censals i no mostrats.
Des de Junts per Catalunya no ho podem permetre, i així ho vam traslladar a les conselleres de Cultura i d'Educació. Al vespre hi va haver una rectificació parcial, però nosaltres el que exigim són unes proves censals i no mostrals, com s'ha anunciat.
I a més, ha demanat una reunió amb les conselleres d'Educació, Anna Simó, i la de Cultura, Natàlia Garriga. En paral·lel, també ha registrat la compareixença del secretari de Polítiques Educatives, la Direcció General d'Innovació, Digitalització i Currículum i també la secretària de Política Lingüística.
I anem a plana internacional, perquè Nicaragua ha sol·licitat al Tribunal Internacional de Justícia ser part de la demanda de Sud-àfrica contra Israel pel genocidi a Gaza.
Així ho ha comunicat el mateix tribunal aquest dijous. És la primera petició d'aquest tipus que registra aquest tribunal. Altres països ja han expressat la seva intenció de fer aquest pas, mentre que a Espanya diverses associacions de juristes han reclamat al govern de Pedro Sánchez que també demani la intervenció com a part en el procediment. Al gener, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja va dir que esperaria a la decisió sobre les cautelars per posicionar-se.
Tornem prova cap a Catalunya, però perquè un total de 632 dones s'han inscrit a la darrera convocatòria de 300 places per accedir al cos de bombers de la Generalitat. Aquesta xifra suposa que en 5 anys gairebé s'ha triplicat el nombre d'aspirants femenines al cos.
Sí, la dada representa el 19,5% de les 3.231 persones que s'han presentat en aquest procés, i amb tot aquest percentatge encara queda lluny de la reserva de places per a dones del 40% prevista per Interior en totes les convocatòries d'accés als cossos de seguretat i també d'emergències. El període d'inscripció va finalitzar aquest dimecres i ara els futurs membres del cos hauran de superar les fases d'oposició, concurs, formació i pràctiques.
Per cert, em permetreu un apunt personal, eh? Rut, molta sort. Salut reconeix que té moltes dificultats també per cobrir les places d'un de cada 5 equips d'atenció primària de tot el país. És una situació que afecta especialment les zones rurals. Per fer-hi front, el departament pagarà complements salarials de 4.000 euros als metges i de 2.000 euros a les infermeres que vagin a treballar a aquestes zones. Ens ho explica tot plegat Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. És un problema que afecta tot el Pirineu, l'Ebre, l'Empordà, la Conca de Barberà, les Garrigues i gran part de la Catalunya central. Davant d'aquesta situació, el Departament de Salut ha anunciat un pla de tres potes. Una primera és l'econòmica, amb els complements salarials que explicaves per als professionals que vagin a aquestes zones. Però, com ha dit el conseller de Salut, Manel Balcells, també es tindran en compte altres aspectes.
Però no només és el tema econòmic, sinó que també va acompanyat d'uns acords amb les associacions municipalistes, amb els ajuntaments, també per facilitar el que és l'habitatge, la conciliació familiar, per tant, a les parelles, també la recerca de feina, amb la canalla, la seva incorporació a les escoles, i també, des del punt de vista professional, la facilitat perquè puguin continuar el seu desenvolupament professional.
Per això, Salut farà que les jornades de feina d'aquests professionals siguin compatibles amb anar a la universitat a fer classe o treure's un doctorat. Sobre l'arrelament al territori, el departament ja està firmant acords amb les entitats municipalistes, sobretot per ajudar els professionals a trobar habitatge assequible.
Gràcies, Pau. I encara un altre punt de Salut, perquè la justícia dona la raó al conseller Manel Balcells i considera que no va vulnerar l'honor del pagès Josep Pàmies quan li va dir farsant i estafador. Així ho recull la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Els magistrats diuen que preval la llibertat d'expressió del conseller de Salut per sobre de l'honor de l'agricultor lleidatà Josep Pàmies. Balcells ho va dir en una roda de premsa quan se li va preguntar per una conferència que faria aquest pagès i curandero. Pàmies defensava que l'autisme es podia curar prenent un producte derivat del lleixiu. La sentència recorda que aquesta teoria ha estat totalment descartada pels metges i que l'Agència Espanyola del Medicament ha alertat en diverses ocasions dels riscos per la salut que pot provocar prendre aquest derivat del lleixiu. També recull les crítiques d'entitats com la Federació Catalana d'Autisme contra aquest tipus de conferències que organitza, com dèiem, Pàmies. Per tot això, els magistrats desestimen la demanda del pagès contra el conseller Balcells i obliguen Pàmies a pagar el cost del procés.
Jo no sé si el conseller Balcells ho pot dir o no. Jo sí. Feu el favor de no escoltar gent com en Pàmies. Us fareu un favor a vosaltres i a la vostra salut.
L'asseguradora del Servei Català de la Salut, precisament, ha indemnitzat amb 1,5 milió d'euros una família per la paraplegia i altres seqüeles greus que pateix el fill a causa d'una infecció en el procés anestèsic d'una operació a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Sí, recordem el cas. L'any 2019, el Luca, que tenia només un any, va ser operat per fer-li baixar el testicle dins l'escrot, una cirurgia senzilla i ambulatòria, però poques hores després va ingressar amb un diagnòstic compatible amb una sèpsia. L'advocada de la família, Luis Blanco, de l'Associació del Defensor del Pacient, afirma que l'anestèsia es va inocular al Luca un bacteri d'origen intestinal i que, a més, va patir un retard diagnòstic de la infecció un cop ja estava a l'UCI. Blanco també ha afirmat que les indemnitzacions en aquests casos mai acaben compensant.
Amb aquests temes no hi ha indemnització que indemnitzi aquests danys. Us imagineu quan Luca tingui 30 anys i pensi que mai ha caminat, que ell anava al metge a fer-se una cirurgia banal, una cirurgia menor.
En una roda de premsa aquest dijous a Barcelona, per explicar el cas, l'advocada i els pares han assenyalat que han acceptat aquesta indemnització perquè el Luca necessita moltes cures i tractaments que suposen una despesa molt important que la família no pot seguir assumint.
I en mobilitat ja ha entrat en funcionament la nova línia RL3, la fins ara coneguda com a R12, que circula entre Lleida i Cervera. La nova línia duplica les freqüències de tren, que passen de 6 a 10 serveis diaris per sentit. La consellera de Territori, Esther Capella, assegura que permetrà garantir un millor servei a la ciutadania.
Són 4 per sentit entre Lleida i Cervera i efectuarà parades doncs, a Lleida, Pirineus, Belllloc d'Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, una nova oferta que garanteix, com deia, més freqüències, millor servei als ciutadans i ciutadanes. I aposta per la concentració d'oferta en les hores punta del matí, és a dir, garantir els serveis en els moments que es necessiten.
I més qüestions a aquesta hora, perquè Begú ha fixat un topall de 138 litres d'aigua per habitant i dia per reduir el consum d'aigua davant l'entrada en emergència per sequera. La limitació inclou l'ús domèstic, les activitats econòmiques i comercials. El municipi és un dels territoris que més aigua gasta de tot Catalunya.
Actualment, Begú sobrepassa i amb escreix les restriccions fixades pel govern català. Segons dades del mes de desembre, el municipi va gastar aquell mes 495 litres per habitant i dia. Davant d'aquest escenari, el consistori, per tant, vol reduir dràsticament dràsticament el consum d'aigua i ho fa amb mesures addicionals. Per això situa aquest topall, que se situa força per sota del que estableix la Generalitat, quan s'entrin el pitjor dels escenaris per sequera, la fase 3 d'emergència. Són 160 litres per habitant i dia. La resta de restriccions que aplica el municipi davant l'entrada d'emergència i que ja ha difós a la ciutadania van en sintonia amb les que ja ha fixat també la Generalitat.
I l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 10 anys de presó per agredir sexualment a una menor de 14 anys quan dormia i estava afectada pel consum de l'alcohol i drogues.
L'escrit d'acusació de la Fiscalia recull que la víctima i el processat, que aleshores tenia 27 anys, es van conèixer a través de les xarxes socials i que van quedar per veure's la nit del 23 de gener del 2021. Segons l'acusació, va anar a casa de l'acusat, un pis de Girona, i allà van estar prenent alcohol i fumant marihuana. Com a conseqüència de la ingesta de tòxics, la menor es va dormir i va quedar mig inconscient. Quan es va despertar, va relatar que l'acusat l'estava penetrant. El processat ho nega i diu que ni tan sols coneixia la víctima en persona.
I a Cantàbria, consternació per la mort d'una dona de 48 anys presumptament a mans dels seus dos fills menors d'edat, un d'ells inimputable. La policia ja els ha detingut després que es trobessin en parador desconegut.
La dona va ser localitzada dimecres amordassada a l'interior d'un vehicle situat a Castro Urdiales després que l'avi alertés que passava alguna cosa a casa de la seva filla. La investigació apunta que els dos menors d'edat van manipular les proves per simular un segrest, ja que la dona estava col·locada al seient del darrere del cotxe i tenia una bossa al cap. L'alcaldessa de la localitat, Susana Herrán, ha apuntat que l'Ajuntament no tenia constància que existís cap denúncia prèvia. Ara, la policia mira d'esclarir les motivacions d'aquest assassinat, ja que el seu entorn no havia detectat res estrany.
I finalment us expliquem que la Catedral de Barcelona ha descobert un important fragment de cançoner trobadoresc de la primera meitat del segle XIV entre el seu arxiu. El fragment està format per 13 fulls amb 17 poemes i suposa la descoberta més rellevant d'un manuscrit medieval en poesia dels trobadors dels darrers 100 anys.
La troballa s'afegeix a altres manuscrits localitzats a les biblioteques europees. Al llarg del segle XX feia més d'un segle que no es trobava un cançoner amb aquest número de fulls conservats i peces copiades després de les troballes dels cançoners Gil i el dels Comtes d'Urgell. L'arxiu de la Catedral de Barcelona el va descobrir al març del 2023. Segons els investigadors de la Universitat de Girona, el cançoner permet definir millor la manera com es copiava i també es llegia la lírica dels trobadors de Catalunya.
I també us expliquem que aquest cap de setmana és cap de setmana de Carnaval. Precisament Sitges ha vibrat amb l'arribada del Carnestoltes.
Sí, estrena una setmana marcada per la bogeria, els excessos i també els despropòsits. Dissabte de Fardo, el municipi es reserva un dels dies més esborgerrats del Carnaval amb la cursa de llits. La programació de dissabte inclou també el Ball de Fardo i la Tequereque Festa, que omplirà la vila de ritme de batucada. La jornada es clourà amb la xatonada, amb l'espectacle del carrusel al Casino Prado. Diumenge, el Carnaval sitgetà celebrarà una de les cites més esperades i també més multitudinàries amb la Rua de la Disbauxa, que treu al carrer 39 carrosses i unes 2.000 persones que seran disfressades.
La Tequereque Festa, eh?
Sí.
Està bé, això.
No us ho perdeu.
I aniràs aquí?
Sí. No hi aniré.
El Carnestoltes, que arribarà avui també a Vilanova i la Geltrú després d'esclatar amb la tradicional merengada.
Tot i que la ciutat fa dies que respira olor de festa, la celebració de la merengada ha marcat l'inici oficial a una setmana també de gresca. Però no serà fins diumenge que arribarà el plat fort del Carnaval de Vilanova i la Geltrú. Les comparses és l'acte més emblemàtic de gran participació també i que acabarà amb les danses de Vilanova.
La merengada sí, no?
Sí.
Ah, va. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
2 minuts i ja arribem a 8:45 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Obrim, doncs, Plana Esportiva pel Corredeira. Molt bon dia de nou, ja parlaré bé avui.
Hola, Joan, bon dia.
El Girona es prepara pel partit vital d'aquest dissabte contra el Real Madrid, un match que, si els de mig el guanyen, els permetrà recuperar el liderat a la Lliga.
L'entrenador de l'equip, que no podrà ser a la banqueta per sanció, s'ha mostrat optimista i confiat en roda de premsa, tot i la dificultat de l'escenari. El Santiago Bernabéu creu que és un partit per gaudir-lo. No obstant això, toca de peus a terra. Creu que una victòria al Feu Blanc encara no els farà candidats a guanyar el títol.
Nosaltres no...
no seríamos candidats a guanyar la Liga per guanyar en el Bernabéu. Penso que encara no, encara no. Perquè encara queden 14 jornades després i penso que Real Madrid, Barça guanyaran molts partits.
Mitchell, d'altra banda, ha volgut treure ferro de les baixes per sanció de Blin i Ángel Herrera. Amb qui sí que podrà comptar és amb Dobvik, el davanter ucraïnès, ja s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de l'equip, deixant enrere les molèsties físiques que va tenir en el darrer partit amb la Reial Societat. També participaven de la sessió d'entrenament David López, apartat dels terrenys de joc des de desembre, i Toni Villa, que segueix avançant en el procés de recuperació del seu trencament del lligament encreuat.
Pel que fa al Barça, aquest diumenge torna a Montjuïc amb l'objectiu de retallar punt respecte al Girona i al Madrid.
I ho fa amb un duel contra el Granada, penúltima la classificació. L'equip andalús suma 3 derrotes i un empat en els últims 4 enfrontaments. Se situa a 8 punts de la salvació. En clau Barça ha parlat en les últimes hores Robert Lewandowski. El davanter ha estat al diari Esport, on ha dit que vol acabar contracte al club i que vol jugar al nou Camp Nou.
Creo que un objetivo jugar otra en el campo está el estadio mágico, sí, el campo mágico.
Encara sobre el Barça, Lluís Canut avançava ahir al programa 11 d'Esport 3 que Frenkie de Jong s'estaria plantejant marxar del club a final de temporada. Segons la informació de Canut, voldria fitxar per un club amb opcions de guanyar la Champions.
I atenció, Pol, ens ho explicaves abans a l'inici del programa, arriben les expulsions temporals al món del futbol.
I ens ho explicava també el Rafa Sanahuja, en aquest cas, segons una informació del diari The Telegraph, s'introduiran les targetes blaves als partits, després que la IFAB, la responsable del reglament a nivell mundial, ho hagi aprovat. Aquestes s'utilitzaran com un punt intermig entre les targetes grogues i vermelles. Segons el mateix mitjà, un jugador que rebi una targeta blava en un partit serà expulsat durant 10 minuts del terreny de joc per després poder tornar-hi. L'àrbitre traurà aquesta targeta quan el futbolista cometi una falta antiesportiva o si critica decisions del col·legiat. Si el jugador rep dues targetes blaves durant un partit o una combinació de groga i blava, aquest hauria d'acabar expulsat amb targeta vermella. Es podria començar a implantar ja el futbol anglès. De moment, però, la FIFA demana calma.
I podria no ser l'única modificació prevista per la IFAB.
Sí, la reunió del proper 2 de març també inclou un punt interessant sobre el comportament dels jugadors. A més de les targetes blaves, la International Board estudiarà que els capitans siguin els únics que poden acostar-se a l'àrbitre i també la creació de períodes de refredament quan el partit s'escalfi. Una revolució al món del futbol que de moment haurà d'esperar com a mínim un mes.
I la selecció espanyola masculina ja coneix els seus propers rivals a la Nations League.
La vigent campiona de la competició ja sap quins seran els equips als quals s'enfrontarà la fase de grup. Seran Dinamarca, Suïssa i Sèrbia. Sorteig molt benèvol pels de Luis de la Fuente. La competició, en aquest cas, arrencarà el mes de setembre amb la disputa d'aquests primers partits que tindran lloc fins al novembre i s'estendrà fins al juny del 2025, que és quan tindrà lloc la gran final.
Alexander Seferin ha anunciat que no es presentarà a les eleccions de la UEFA del 2027, any que acabarà el seu mandat.
Tot i que la UEFA havia aprovat poder seguir fins al 2031, el màxim mandatari del futbol europeu ha renunciat oficialment a aquesta opció, tot plegat després d'un any on s'ha hagut d'enfrontar les polèmiques creades entorn de la Superliga Europea de Clubs i també a les polèmiques internes sorgides precisament per la possible pròrroga dels seus mandats. Seferin ha afirmat que la decisió la va prendre la fa 6 mesos i que l'organització necessita sang fresca i canvis.
I si parlem de bàsquet, parlem del Barça, que s'enfronta avui a l'Alba Berlín en partit d'Euroliga amb la intenció d'encadenar la tercera victòria consecutiva europea.
Ho farà el Palau, on els de Grimau intentaran seguir amb la bona ratxa a Europa. Un triomf sobre el conjunt alemany reforçaria la segona posició de l'equip a la competició continental. El Barça ho té tot de cara, ja que només ha perdut un dels 13 partits que ha disputat a casa a l'Eurolliga. Per la seva banda, els berlinesos arriben a Barcelona com a penúltims classificats de la taula i és que només han guanyat 2 dels últims 10 partits disputats. L'equip dirigit per l'espanyol Israel González només ha obtingut 5 victòries en total des de l'inici de la temporada, una d'elles precisament contra el Barça, el partit d'anada. Roger Grimau ha volgut parlar en roda de premsa del recent fitxatge de Ricky Rubio, que encara, això sí, no debutarà amb l'equip.
Ell està entrenant, el veig content, el veig feliç, però segueix sent part del procés i encara no està decidit. Bueno, no ho ha decidit ell. Veure'l aquí, bueno, pues a tots ens fa il·lusió, però hem de seguir amb aquesta paciència.
Ara mateix cap de les dues parts té pressa per fixar una data pel debut.
En tenis, Carlos Alcaraz ja coneix qui seran dos dels seus companys a l'equip europeu de la Laver Cup el 2024, que es disputarà a Berlín del 20 al 22 de setembre.
Sí, Alcaraz, que debutarà per primer cop en aquesta competició, sumarà esforços amb dos tops 10, com són el rus Dani Medvedev, número 3 del món, i l'alemany Alexander Zverev, 6è al rànquing. Medvedev i Zverev ja saben què és jugar i guanyar el títol a la Laver Cup, ja que Medvedev ho va aconseguir en l'edició de Boston de l'any 2021, mentre que Zverev va formar part de les victòries d'Europa a les edicions del 17, 18, 19 2019 i també 2021. En les últimes dues edicions del torneig ha estat l'equip Món, el Team World, l'encarregat d'endur-se el títol, però l'aposta per grans noms del circuit ATP per integrar l'equip europeu podrien retornar el títol a casa.
I atenció també, motor, el bicampió del món de MotoGP, l'italià Pecco Bagnaia, ha estat el més ràpid en l'últim dia de test de Sepang.
Sí, el número 1 no es deixava sorprendre per cap dels seus rivals, deixava enrere Jorge Martín, Bastianini i també Àlex Márquez, els únics que també volaven per sota de l'1.57. El pilot català d'Aprilia, Aleix Espargaró, aconseguia el millor cinquè temps, sent precisament Aprilia la moto que ha estat més a prop de les Ducati en els testos realitzats. Tot i això, l'altre company d'equip d'Espargaró, Maverick Viñales, era 12è. D'altra banda, el pilot murcià Pedro Acosta, que aquesta temporada debuta a la categoria reina, marxava de Malàisia amb el 9è millor temps. Acosta mostrava una progressió constant amb la KTM de l'escuderia GasGas.
I en hoquei patins, golejada del Barça abans del viatge a l'Argentina per disputar la Intercontinental.
Els blaugrana, que ja estan classificats pels quarts de final de la Champions, no baixaven la guàrdia i endossaven un 0-6 al Firenze Forte al Palau. Tres doblets de Joao, de Llorca i també de Grau donaven la victòria als blaugrana, que ja encara en el viatge a terres argentines per disputar-hi allà la competició intercontinental, trofeu que el club ja ha guanyat en 5 ocasions. Malgrat no van ser convidats de primeres, la renúncia del Balongo ha permès als barcelonins poder assistir al torneig, que disputarà contra Porto, Unión Vecinal Trinidad i Lomas Rivadavia, campions d'Europa i campions i subcampions sud-americans, respectivament.
I per últim, us expliquem que ahir es va fer públic el disseny de les medalles dels Jocs Olímpics i Paralímpics de París 2024.
Totes les medalles comptaran amb un fragment de la Torre Eiffel original del 1889 a petició del comitè organitzador, que ha fet l'encàrrec al mestre joier Chaumet, conegut mundialment per les seves creacions. La decisió es va prendre amb el desig de convertir les medalles en objectes únics i singulars. En cada medalla hi haurà un fragment de 18 grams de la torre original. En total s'han dissenyat 5.000 medalles que seran distribuïdes entre els Jocs Olímpics i Paralímpics.
10 minuts i les 9. Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Anem a la cara B.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Ja, Núria, no sé com...
Soc tot oïdes.
Va, és a dir, avui és un... Avui és un repte fer la cara B, perquè en Rafa ha deixat la perruca.
Fer aquest programa és un repte.
I s'ha posat unes ulleres a l'estil del rei d'Anglaterra.
Unes orelles. Unes orelles, clar, orelles, estan orelles baixes, el Carles...
Ulleres, les que tinc jo a la cara.
Sí. Todos somos Carles.
Són Carles. No les has tret? Són teves o les has trobat per aquí a la ràdio?
No, són les meves, només que me les he apretat molt, molt fort abans de baixar i s'han dilatat.
Tu saps qui era el Palomino?
Ai, corazón, corazón.
Mític.
Sí.
Aquest.
Vam, Núria Ros, vamos a hacer una excepción.
Quin repte, va. Venga. Avui juguem a casa, perquè la primera notícia té la ciutat de Barcelona com a gran protagonista. Orelles obertes, sisplau. Ara.
Dime.
Todo oídos. Va, segurament recordareu que fa un parell de dies en aquesta secció parlàvem de la pujada dels preus del lloguer i el canvi de tendència de la societat a l'hora de buscar pis, ho recordeu, eh?
Mm-hmm. Sí.
Doncs bé, avui girem la moneda perquè us vull explicar quina és la situació actual dels lloguers comercials a Barcelona i quins són els locals / carrers comercials més cars de tot l'estat. De seguida en parlarem, però sabeu el que ve ara, no?
La pregunta.
Clar. Quins creieu que són els carrers comercials més cars de tot l'estat? Mira, us donaré una pista. Els dos més cars estan a Barcelona.
No
és gaire complicat.
Doncs pues Passeig de Gràcia,
val,
i Portal de l'Àngel.
Bravo!
Oh, excel·lent!
Molt bé, ens agrada això. Doncs aneu molt bé, eh? En aquest cas, segons un nou informe de l'agència immobiliària Forcadell, Passeig de Gràcia es situa com el carrer comercial més car de tot l'estat, tot seguit del Portal de l'Àngel. Per tant, Julià Julve, aquí...
10 de 10.
Per ser més exactes, en el cas de Passeig de Gràcia, atenció, perquè la mitjana per metre quadrat és de 301 euros mensuals, per tant, déu-n'hi-do. I en el cas del Portal de l'Àngel, la mitjana és de 290 euros al metre quadrat. No sé què us sembla, parlàvem de lo car que estan els lloguers de pisos. Mentre alguns no poden pagar pisos dignes, doncs els altres en tenen per llogar botigues.
Sí.
Llavors, si anem una miqueta més enllà, l'informe també apunta que els locals d'entre 80 i 200 metres quadrats han sigut i segueixen sent els que més demanda tenen a Barcelona, amb un 42% total de la demanda, seguit de locals més petits, d'uns 80 metres quadrats, amb una demanda del 22%. Però això no és tot, perquè per districtes, l'Eixample i Ciutat Vella, els cels més turístics de la ciutat, són alhora els que més lloguers ofereixen. És evident, si són els més turístics, doncs més lloguers. De fet, atenció a les dades, perquè ara mateix a l'Eixample un 98% dels espais estan dedicats a lloguers.
Que bèstia.
98%.
Déu-n'hi-do.
És gairebé el 100%,
vull dir. Sí.
I, en canvi, a Ciutat Vella la xifra baixa una miqueta i un 51% dels locals també estan disponibles per llogar. Per tant, si us fixeu ben bé les dades, és Eixample i Ciutat Vella els llocs on es lloguen espais comercials. No sé què us sembla. Us heu quedat...
O sigui, no sorprenen els llocs, perquè també té lògica si són els més turístics, però, per exemple, el cas de l'Eixample, 98%.
Clar, és molt bèstia.
És una barbaritat.
Sí. I clar, mentre les grans botigues van llogant espais de la ciutat de Barcelona, els petits comerços doncs, han de marxar perquè sí. no tenen el seu lloc.
Clar, comerços històrics que
clar,
ja,
que
ja
ha
baixat la persiana, sí. I no
el carrer Palai no fa gaire va tancar un establiment històric i això sí, passa. Sí, sí. Vull dir, arribarà un punt que no n'hi haurà.
El que m'ha impactat és el preu del metre quadrat a Passeig de Gràcia.
Euros,
i he pensat, el Zara és enorme.
Sí, sí, clar.
Però, o sigui... Però és un problema per la mà.
No, clar,
de fet, he llegit que a la zona del Triangle ara volen obrir un... Ai, no sé si ho vaig llegir bé, un Primark.
Ah, pot ser.
És d'Inditex.
Crec que no, eh?
Jo diria que no.
Doncs vaig llegir també el nom de Mancio Ortega, eh? Per tant, alerta.
Diria que és anglesa, Primark o...
Doncs no sé. Vaig llegir que Mancio Ortega vol fer-hi alguna
cosa. A Madrid tenen un Primark enorme.
Sí,
sí, tant i tant.
Mira, i a Girona.
I a Girona també.
És enorme, l'espai gironès hi ha un Primark.
Sí, no és Inditex.
No és Inditex,
eh? Pertany
al grup Associated British Food.
Sí, sí, és veritat.
Però igual. Doncs això...
Per cert, que, parlant de Passeig de Gràcia, estaria bé que sí, costa molt parlar seriosament avui.
No, explica-li.
Estaria bé que el cinema que va tancar, l'edifici, el cinema que va tancar, que és el Comèdia, passés a mans de l'Ajuntament. De fet, hi ha iniciatives que demanden això. Passés a mans de l'Ajuntament per fer un local cultural, abans que s'ho quedés Primark, Inditex, en fi, qui sigui.
Sí, sí.
Estaria molt bé estaria que passés
No ho sé jo, eh?
No sé si passarà. Dic que estaria bé.
Sí. Per tant, a moda de resum i abans de passar a la següent notícia, si vols en traiem un parell de conclusions sobre aquest informe, que és la primera, que els lloguers comercials s'han disparat en els últims anys al centre de Barcelona, sobretot important al centre de Barcelona. A l'altra cara de la moneda, aquesta tendència ha provocat que els comerços petits estiguin marxant o que hi hagi marxat definitivament. Els carrers més cars són, en aquest cas, a casa nostra i estan al Passeig de Gràcia, al Portal de l'Àngel. Allà és on més diners hi ha, podríem dir a moda de resum. I que l'Eixample i Ciutat Vella són els punts de la ciutat on més lloguers comercials s'ofereixen. Per tant, aquest seria un resum, molt resum, de la situació actual dels lloguers comercials a la nostra ciutat.
Déu-n'hi-do.
En sabem una miqueta més de tot plegat avui.
En fi, més cosetes, va.
Gir de guió, eh? Canviem totalment de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també vull que parlem d'un dels plats més típics dels valencians i valencianes.
Ui.
La paella.
Ei, el arroz, ¿lo habéis traído? Vaya, pues se nos ha olvidado. Pues anda, ves al súper y trae 2 o 3 kilos. ¿Pero de cuál? La fallera, ¿cuál va a ser la fallera? Claro que sí, ahí le has dado.
La fallera.
Sí o no? Rafa, la has de fallera. Dir alguna cosa aquí com a valencià que ets?
Bueno, no sé què explicaràs, clar. No sé fins a quin punt m'he d'indignar o no. T'escolto,
no,
t'escolto
atentament. Si us agrada la paella, la gran
absolutament,
pregunta.
Sí, sí. Absolutament, però la veritat.
Clar, exacte.
El Joan sap del que parla, perquè a Alacant ha tastat bones paelles, segur. La resta, no sé.
En fi, aquest menyspreu...
Amb la batxoqueta.
Sí.
No és un menyspreu.
No.
La paella valenciana té un sabor, i tu ho saps.
És inigualable.
Té un sabor...
No, clar, per això és el plat típic d'allà, no?
Sí, ah, exacte.
A veure, avui més que parlar-vos d'una bona paella, d'aquestes elaboracions d'inici a final, amb productes de temporada, aquelles que preparem amb tota la família, us vull parlar de paelles envasades. Quin bajón,
clar.
Eh?
No m'hi trobaràs.
Bajón fort, eh?
No m'hi trobaràs.
No, és que em fa...
Ja ho sé que és complicat triar aquesta opció, però és una opció que, ens agradi o no, a vegades ens pot salvar el dia a dia, no? Hi ha qui compra macarrons envasats, doncs a vegades et ve de gust paella i la compres. N'heu provat mai alguna?
Sí.
No. Jo sí.
Sí, però allò no. Per morbo, saps? Per dir, a veure què han fet aquí.
Sí.
De totes maneres, crec que és un dels plats que pitjor aguanta un envasament. És a dir, hi ha coses que dius...
Bueno. Jo he provat les dels bufets lliures, que si fa no fa,
aquella
em sembla
que...
Per ahir van les...
Per allà va, no?
Exacte.
La Júlia no, eh?
No.
Fa fàstic una mica,
doncs per si mai teniu pensat fer-ho, perquè escolta'm, podria ser.
Sí.
Avui us explicaré quines són les dos pitjors paelles envasades que podeu trobar al supermercat, segons paraules de l'Organització de Consumidors i Usuaris.
Per sortir corrent, quan el vegis, corrent.
Mira, tinc un mal dia, em ve de gust paella i no me la puc fer, doncs aquestes no les podeu comprar mai. En aquest cas, Locu ha conclòs que les paelles envasades que venen a les botigues, supermercats, Bodabó i Eroski, us sonen, eh?
Sí.
Doncs són les pitjors de tot el mercat, amb moltíssima diferència de la resta.
Que un es digui Bodabó i sigui la pitjor.
Sí, no, flipes.
Com ha de ser la tragèdia perquè Locu digui que són les pitjors?
Sí.
La tragèdia.
És així.
I el perquè és molt senzill, eh? Diuen que la seva elaboració és massa grassa, ja que s'abusa massa de l'oli de girassol i de l'oli d'oliva. A més, també asseguren que aquestes dues paelles no estan al seu punt de gust, l'arròs està passat i fins i tot, atenció, perquè alguns grans d'arròs estan durs.
Mare de Déu,
i això és horrible, eh?
O està passat o estan durs.
No, diuen que l'arròs està passat però que hi ha granets durs.
Ah.
És a dir, allà fan un mix i posen tot lo dolent.
És paella en tropezones.
Genial.
Tropezones.
Sí. Jo n'he provat, eh? N'he provat, de bo, i corroboro les paraules de la CUP.
Jo fa molt, eh? Jo no em recordo la darrera que... No ho sé, molts anys. Però que sí, que jo no té... És que visualment...
Té cap sentit.
Júlia,
ja no
veritat, visualment...
No trau, visualment.
Ja no...
No m'atrau, no. Exacte. No cal que ho diguis.
Paella aquella que és groga...
No,
deixa-la córrer.
És que no cal ni provar-la.
És que no té...
Paella és taronja.
No. Taronja o un punt, inclús si vols, marró.
També marró.
Sí. Jo és que sóc més d'arròs a la cassola.
Bueno, és que l'arròs és fantàstic. A mi m'agrada qualsevol arròs, ja està.
Sí.
Jo, a
sí.
La meva àvia fa un arròs... Mira, tu l'has provat.
Sí, tant.
Uf.
I tant.
Sí, triomfaria. L'altre
dia que saben fer un arròs amb salsa teriyaki, que ens va quedar...
M'encanta. Molt bé.
No, està boníssim, tu.
Ets el nou motopapi.
Eh? Què és?
En fi...